Senyor Muñoz, bon dia.
Bon dia.
Ah, senyor... Bon dia. Sí, sí, l'escoltem. Senyor Muñoz, vostè s'ha distanciat, vostè és un d'aquests regidors díscols amb aquesta aplicació de l'article 155.
Bé, no crec que la paraula sigui distanciat ni res que s'hi sembli. L'únic que fem nosaltres, en aquest cas com a grup municipal, és insistir en un tema que hem insistit des de que va iniciar-se les últimes iniciatives per part d'un Parlament que salta la democràcia, per part d'un govern espanyol que se salta també les línies vermelles. Estem allà on estàvem i ara, davant de ja el darrer punt, esperem que sigui el darrer i que no s'apliqui aquesta aplicació del 155, el que mostrem i insistim és que no s'ha d'aplicar aquest article i que s'ha d'insistir en el diàleg, tot i que ara mateix aquest posicionament, jo crec que del PSC i jo crec de tots plegats, doncs té molt poc ressò en els entorns que estan realment en els dos extrems.
Senyor Muñoz, com es potencia el diàleg quan hi ha una de les parts que no només diu que no vol parlar, sinó que a més aixeca un mur contra el qual ens anem donant cops de cap a la paret?
Sí, un mur en un cantó i un altre mur en l'altre. Aquesta és la nostra visió i cadascú ha d'ser responsable del que ha fet i el que ha deixat de fer. En la nota que hem fet pública parlem de que en nom del poble s'ha portat el poble amb un precipici i per l'altre cantó sembla que s'empenyen el poble a caure. Realment, doncs, és una situació que nosaltres no compartim.
Hi han hagut alguns alcaldes del PSC que han decidit abandonar les seves responsabilitats, per exemple l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, que ha abandonat la seva acta a l'òrgan màxim de gestió del PSOE. Tenen previst vostè o té previst vostè emprendre alguna acció similar?
Evidentment la senyora alcaldessa de Santa Coloma el que fa és renunciar al seu lloc a l'executiva del PSOE, que és un partit en el qual doncs estem, diguéssim, tenim una relació establerta, i jo com a militant del PSC estic militant en el PSC i seguiré militant en el PSC sense cap mena de problema i donant la meva opinió, que és el que és democràtic.
Senyor Muñoz, es pot militar o es pot ser un partit que rebutja l'aplicació de l'article 155 i al mateix temps està federat amb un partit, el PSOE en aquest cas, que li dona suport? O que l'ha impulsada?
Fins ara la que és el posicionament públic del PSC és que s'està treballant perquè això no arribi al final que està previst el divendres i per tant mentre encara estiguem en aquest àmbit de gestió del tema nosaltres es mantenim en el rebuig i esperem doncs, que finalment doncs, el nostre partit segueixi també en aquest posicionament. Si d'aquí 6 dies les coses són diferents, doncs evidentment, com que estem amb una política del Dragon Khan i de la immediatesa del tuit, doncs sobre això també valoraré quin és el posicionament final davant d'aquest assumpte.
Vostè contempla abandonar el PSC, per entendre'ns, si el PSC segueix donant si el PSC a través del PSOE segueix donant suport al 155?
Ja li dic que quan arribi el moment, el mateix que he fet o hem fet en aquest cas, doncs faré la valoració i farem la valoració i sobre això doncs s'actuarà. Després de 30 anys de militància en el PSC, doncs me sembla que uns moments de reflexió no són pas són imprescindibles tots els moments de reflexió necessaris.
Senyor Muñoz, en un altre ordre de coses, m'agradaria, ara que tenim l'ocasió de parlar, m'agradaria parlar sobre altres aspectes que afecten a l'actualitat del seu municipi, si li sembla.
Sí, sí.
Bé, a aquesta hora us expliquem una notícia, i és que Sant Feliu compra a Bankia dos pisos del grup Sot dels Canyers per habitatges socials. L'acció es va aprovar a la Junta Extraordinària de Govern dijous al matí i gràcies a la llei s'ha permès fer un tanteig preferent. Ho explica amb una mica més de detall l'Eugènia Güell i de seguida ho abordem amb el senyor Muñoz.
Per un s'han pagat quasi 24.500 euros i per l'altre al voltant de 38.000. Tot i així, aquestes accions són insuficients, ja que a Sant Feliu s'hi han detectat 147 situacions de necessitats habitacionals per vulnerabilitat. Ara per ara hi ha, d'altra banda, l'acord verbal amb la Generalitat pel projecte de convertir l'edifici de l'Hotel Mediterrani dels Germans Enlló en un bloc de, com a molt, 12 pisos destinats també a l'habitatge social. Però tot i així encara s'ha de fer l'acord per escrit.
Donar-se els fruits. Teníem previst...
Senyor Muñoz, disculpi que teníem amb l'Eugènia que estàvem explicant això i no l'hem pogut escoltar. Estàvem en plena crònica. Digui'm.
Bé, doncs el que els hi comentava, el que hi ha en aquest cas és el fruit del treball realitzat. Jo diria que en els últims, no mesos, sinó quasi en els últims dos anys des de que es va constituir aquest govern, que era la voluntat d'ampliar al màxim el parc social d'habitatge per poder fer front, doncs, a tota la problemàtica que ha sorgit amb la crisi econòmica. Uh-huh. S'han fet diferents actuacions i ara es comencen a donar fruits. El fruit és que, a través de l'entesa amb el govern de la Generalitat i l'entesa amb els bancs, doncs es pot procedir a l'adquisició d'aquests béns immobles. Això ja nosaltres teníem previst en el pressupost, fins i tot en una última modificació pressupostària vam ampliar substancialment la disponibilitat per fer-ho, i ara amb aquest dret de tanteig i retracte, doncs comencem una feina que donarà fruits, ja s'ha vist aquests, i en venen a darrere, doncs, encara alguns altres.
Mm-hmm. Senyor Muñoz, explicàvem també que hi ha aquest acord per accedir a l'herència dels germans Enlló, per agafar l'hotel Mediterrani i convertir-lo en habitatge social. Quan es podrà convertir aquest acord, que per ara és verbal, en un acord per escrit i formal, i es podrà començar a treballar en la rehabilitació d'aquests habitatges?
Bé, com tots sabem, a la resolució de l'herència Enlló hi ha un compromís per part de la Generalitat de que durant aquest any 2017 s'arribi ja a una primera fase de liquidació. Hi ha tot un compromís de facilitar això que comentàveu ara de la reconversió de l'antic hotel Mediterrani, i l'únic que estem fent és seguir dia a dia perquè en el moment que això sigui possible, doncs, fer tot el que cal, en aquest cas per buscar el finançament a través de l'herència Enlló d'aquesta transformació, i que ja nosaltres ja el que vam fer és adequar els estatuts de la Fundació Surís perquè pogués també sigui la Fundació Surís la que pugui fer front a la construcció, en aquest cas rehabilitació d'aquest edifici per la construcció, doncs, d'habitatges d'ús social. Nosaltres creiem que això és qüestió ja ara de mesos per poder veure la llum.
Uh-huh. De mesos, bé, no, entenem que no entraria en el període d'aquest any 2017 encara, no? Ho dic per concret, per intentar mirar si és possible, no, per immediat concretar una mica.
El que és l'inici d'obres, evidentment, estem a finals d'octubre,
no, està clar.
Estem pendents del tancament de tota l'herència que ha de fer, en aquest cas, el departament corresponent de la Generalitat de Catalunya, però el que sí que veiem és que ja hi ha, doncs, un horitzó molt més proper que no pas el que hi havia, doncs fa dos anys.
Mm. En tot, explicàvem a la crònica, hi ha una petició per part de, diguem-ne, 24 famílies, i en 24 situacions de necessitats habitacionals, i estem parlant de dos pisos aquests comprats a Bankia i de 12 que serien els que arribarien provinents d'aquest hotel Mediterrani dels germans Enlló. Per tant, quedaria encara lluny la necessitat actual de les possibilitats que tindria l'Ajuntament. Hi ha previst algun pla per ampliar aquest número d'habitatges, diguem-ne, d'àmbit social?
Bé, realment el que intenta l'Ajuntament de Sant Feliu, en aquest cas, és ampliar al màxim el parc d'habitatge social, i, entre altres mesures de recent acord, en les ordenances fiscals per l'any 2018, està previst una bonificació del 95% de l'IBI a totes aquelles persones que cedeixin el seu habitatge per un ús social, i que aquest habitatge entri, que ja n'hi ha una quarantena, doncs entrin a disponibilitat, doncs, per les persones aquestes que comentàveu necessitades. Realment es busquen totes les mesures per facilitar que hi hagi el màxim d'habitatges disponibles per fer front, doncs, a aquestes dificultats que heu comentat.
Uh-huh. Senyor Muñoz, canviem de qüestió. La setmana passada ho explicàvem, Sant Feliu congela els impostos municipals i facilita les bonificacions, aquest 95% sobre l'impost de béns immobles. Expliqui'm una mica més de detall.
Sí, és això que comentava, és a dir, ens trobem, per una banda, com heu dit, tots els grans impostos municipals, doncs, i les taxes municipals estan congelades, amb petites excepcions per adaptar-nos, doncs, en els temps que estem vivint, i el que prioritzem són totes les qüestions que fan relació en el tema social. I en aquest cas el tema social és aquest de l'IBI, que el que ens interessa és que hi hagi que aquella gent que tenen propietat i tenen voluntat de cessió, que no es vegin, entre cometes, perjudicats fent la cessió i hem d'assumir a sobre doncs, les despeses que li genera un bé immoble com és un pis. I per tant, per això hem introduït aquesta bonificació del 95%. I estem buscant el màxim de recursos per facilitar aquest tipus de cessió voluntària en aquesta borsa, que és una borsa que hi ha la borsa municipal, la borsa de la Generalitat de Catalunya, i això ens permetria doncs ampliar, si hi ha voluntat per part de la ciutadania, de fer aquestes sessions.
Hi ha també una rebaixa de l'impost de béns de l'impost de circulació, ja ho direm, per l'impost de circulació. Hi ha prevista també una rebaixa per aquest any. La responsable màxima del PDeCAT a l'Ajuntament, la Dolors Ligero, deia en aquesta emissora que això és una pujada d'impostos encoberta. Si li sembla, l'escoltem un moment.
Que vostès no han pujat impostos. Vostès, l'IBI, no és que hagin posat impostos, és que han consolidat l'increment del 10% que va obligat l'Estat a aplicar durant els anys de l'anterior legislatura. Aquest 10% es podia haver rebaixat a partir del 2016 i vostès no només no el van rebaixar, sinó que el van consolidar i ara ja no és possible la regressió. Per tant, que han pujat els impostos, jo no tinc cap dubte.
Senyor Muñoz, això és una pujada d'impostos encoberta i és cert que s'haguessin pogut abaixar aquestes taxes ja l'any passat?
Realment, la lectura que fa de les ordenances fiscals el grup de Convergència i Unió a la nostra ciutat és una visió que nosaltres creiem que està en un altre nivell, per entendre'ns, perquè si alguna cosa ha fet aquest govern i va fer en les primeres ordenances fiscals que va aprovar va ser baixar l'IBI, i ells es mantenen amb una nebulosa de una ficció que parla de que es poden baixar els impostos, que els impostos es poden baixar sempre, evidentment, sempre es poden baixar els impostos i sempre es pot deixar de fer serveis. El que nosaltres fem és mantenir els impostos i mantenir els serveis. Dir el contrari i prometre, diguéssim, doncs, la lluna, doncs, això només és doncs, la voluntat de fer una crítica fàcil a una cosa que és molt realista, que són les nostres ordenances fiscals i els nostres pressupostos. Suposo que ningú creurà que hi ha voluntat de pujar impostos quan no es toquen els impostos. I al contrari, doncs és una opinió respectable, però que ja li dic que està en una altra realitat que no és la nostra.
Queda clar. Senyor Josep Melcio Muñoz, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, gràcies per atendre la nostra trucada i seguirem de prop l'evolució de l'actualitat dels propers dies.
Gràcies a vosaltres.